Senyores i senyors, castellarenques i castellarencs, des dels estudis de Ràdio Castellà es posa en marxa La Redacció. Un programa amb la producció de Laura Calçada Barres.
Todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda.
El muntatge musical de Carlos Lecegui.
Si es que eso es posible.
I la coordinació de Carles Díaz.
Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible.
18 minuts d'aquest dia... Espera, que som dimecres, no? Avui és dimecres. Hi ha xurros al meu poble, ojo, eh?
Ah, sí?
Hi ha mercat, llavors hi ha xurros. Ah. O sigui, jo els dimecres, pel meu cap, passen xurros.
I només hi ha... Sí. I només hi ha xurros els dimecres?
Els dimecres. Només, la xurreria aquesta ambulant, com aquí a Castellà sí. També es posen ambulants, doncs sí. És els dimecres allà al poble.
No teniu xurreria al barri?
No tenim xurreria, no.
Al meu barri n'hi ha dues o tres.
Una cosa és el barri. En el poble de Ripollet, diguem-ne, només hi ha una xurreria.
Una?
No està, sí. Sí, sí. Bueno, no t'emocionis, tampoc caldria...
Però no és terra de xurros, eh?
Vinga, va, doncs...
Avui és dia número de xurro.
Avui és...
Exacte, de desembre.
Un xurro, de porres.
Doncs, una porra per
una
tots vosaltres.
Una porra que lleva...
Sí. Sí. Vinga, va, doncs ens posem cara a barraca, de fet... Espera, no, abans això, que m'interessa molt.
Què?
Sí, això.
Això? Escolteu. Això? De fet, ding-dong-ding, no... Jofre Càrceles, informació, necessitem informació. Jofre Càrceles.
Perdona, això és que em va encantar. I es posem en context el Jofre Càrceles ahir que va sortir que passejava per Sabadell i ens va fer de periodista estupendo. Escolteu aquest tall del Jofre Càrceles.
Soc de la ràdio de Castellà. Si
podré... De Castellà o Vallès?
Sí, de Castellà o Vallès.
Molt bé.
Si em podré explicar breument què ha passat, sisplau?
Doncs sí, estàs gravant o...?
Estic gravant per ells.
Vale. Doncs res, hi ha hagut un petit incendi en la cuina del segon, tercera, crec, no ho sé segur, i s'ha produït una miqueta de fum i la persona que hi entra ha inhalat una miqueta de fum.
Vale.
Però no, res greu. La persona serà evacuada al Parc Taulí i ja està.
Vale. Vale, doncs moltes gràcies. Que vagi bé.
Molt bé, bravo. Bravo. Fent de periodista el Jofre Càrceles, bravo. Home, la meva amiga fanfàrria. On la trobava a faltar, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Jofre, explica'ns una miqueta, posa'ns en context. Què va passar ahir?
El que ha explicat el caporal de bombers de Guàrdia.
Vale, era el caporal
de... Que sap això, qui era i tot, eh? Sí, perquè exacte. Jo no hagués preguntat, això.
Però aquí l'hauràs de posar tu una miqueta, perquè o sigui que on s'han de fer les coses, has de presentar...
Tal com ho va fer, molt educadament, i sabent, sobretot, qui t'ha donat la informació. Ho va fer molt bé.
Què era aquí, Jofre? El...
No sé el nom.
Molt bé. Però era com a càrrec, almenys. És el caporal dels bombers de...
De Sabadell.
Jofre, el nom és el primer que has de preguntar. Però et va atendre molt bé perquè tu vas ser molt educat, segurament. Molt bé.
Molt bé, doncs, i això, i per tant, tot bé, és a dir, un incendi, i llavors un va inhalar una mica de fum la persona que visqués allà en aquell edifici i la van portar al Taulí, però no hi havia res de greu, no?
No, res greu.
Molt bé, perfecte. Doncs, final...
Perdó, però és que si no... Perquè pel cap em va rondant que ahir sí que va haver un incendi molt desgraciat a Barcelona, una família, 4 persones van morir, és, bueno, per, incendi, ja sé que el Jordi em dirà sempre per les de Barcelona, però...
Sí. De fet, a Sabadell va haver-hi un altre incendi, això sí. No em dispàs.
A Sabadell hi va haver un altre. Jo, sí, sí. Deu ser, bueno, és moment...
És la lluna, no?
No, jo no crec que sigui la lluna, sinó suposo que... No sé si són les bombes aquestes... No, les bombes.
En el cas de Barcelona és simplement un cas de pobresa energètica. Llavors, per escalfar-se van haver de fer servir uns altres ítems que no havien passat cap tipus de regulació i ja està, i d'aquí ve... Per tant, la culpa d'aquí és de l'administració, dels polítics, de les companyies energètiques... No, és el que penso, sincerament. Vull dir que si aquesta gent hagués tingut accés a un dispositiu regulat, diguem-ne, no hagués passat això, però...
Des d'avui la redacció, nosaltres també lamentem aquest accident i...
Que ara fa un any, em penso que va passar aquella situació també va ser a Badalona, amb una nau que es va cremar també i va morir gent allà. Hem après alguna cosa?
De fet, recordem aquí a Castellà una senyora que no tenia llum durant no sé quants mesos d'hivern.
Exacte, sí. Sí, és veritat. A Can Font em penso que era, no?
Sí,
vam parlar amb ella, efectivament, sí. Vinga, anem a la redacció, que avui és dimecres post-ple. Això significa que ahir va haver-hi ple a Cal Alberola, un ple, Carlos, on et vas estrenar tu com a realitzador.
I digues el que t'han dit quan ha arribat en Julià.
Que et prefereixen a tu, Carlos.
Per què?
Perquè ho fas molt bé.
Que ho fas molt bé, que estaves molt atent.
Estava allà... No. Bueno, vaig estar mirant al mòbil a vegades, eh? Ah. És que hi havia discursos molt llargs que jo ja em perdia. Jo no sóc polític i llavors ja, des que començava algú a parlar fins que acabava de donar la idea, sí, potser passaven 10 minuts.
Julià Guerrero, molt bon dia. Ha fet una...
Hola, molt bon dia.
Una descripció molt bona, el Carlos. Això passa, no? Des de que algú comença el seu discurs fins que planteja la moció, és a dir, el gra...
Circunloqui, sí, circunloqui.
Però són llarguíssims, no?
No, no, sí, és aquella teoria, doncs, que quan tu, bueno, vosaltres que sou experts en entrevistar gent, tu li planteges un tema a algú i t'expressa la mateixa idea una i una altra, sí, perquè va buscant, va fent cercles, va buscant la millor manera de comprimir el que et vol dir, però t'està dient tota l'estona el mateix. Mm. Doncs va haver-hi un punt ahir, oi, Carlos, el punt de la mobilitat.
Crec que mai s'havia parlat més d'un carril bus.
Un carril bus.
Va, sí. Llavors, titulars, quins serien, ara que parleu de mobilitat? Es va parlar del carril bus, és a dir, d'aquest desdoblament...
Del BRCAT, sí, d'aquest carril ràpid de bus que hi ha 6 milions proporcionats pels fons Next Generation, però que Esquerra diu que potser que veu que aquests diners potser no... Bueno, de fet, van dir que segurament amb això no es podria fer realitat aquest projecte, perquè hi ha el coll d'ampolla del pont, perquè no sabem Sabadell, l'avinguda Alcalde Moix, que és la que porta fins a la plaça Espanya, a l'estació Nord, sí, estació dels catalans Nova, doncs si hi haurà un carril segregat pel bus. Bé, una sèrie d'interrogants, i una mica la resta de grups van dir sí, o el govern també va dir, home, sí, però escolta, tenim aquest projecte, tenim aquests diners, a veure fins on podem arribar i ja mirarem d'obtenir aquests recursos extras per una altra via. Però bueno, aquest tema no va ser el més important ni de bon tros. El més important és que es va aprovar un conveni amb l'Incasòl, dotat amb 10,5 milions d'euros per fer 90 pisos de lloguer que permetran a gent jove del poble que ara no es pot emancipar perquè no hi ha oferta d'aquesta tipologia d'habitatge, gent gran, gent que viu sola, com va comentar algú en el ple. És que la gent no té dret a divorciar-se i quedar-se a viure a Castellà.
Això van dir-ho al ple, sí?
No tenir parella.
Ah. O no tenir parella, no. Ja he dit família d'una sola persona.
Sí.
Ahir, Cris.
Que això com...
I això es va aprovar i, per tant, d'aquí a 2 anys, fins al 2024, es podria, doncs, encetar aquesta construcció de 90 pisos a la Playtex, a l'antiga Playtex, allà a Can Carné.
Ah, que d'aquí 2 anys començarà.
Però...
O estarà fet.
No, jo crec que d'aquí 2 anys...
Començarà, no?
Començarà potser el 23, però és impossible que el 24 estigui això fet, perquè s'han de fer ara... Mira, d'entrada, Carlos, és que no hi eres al ple.
Pues es veu que en aquell moment potser era el discurs
llarg. El punt següent es va aprovar una moció que demanava fer un procés participatiu obert a la ciutadania per definir aquest espai. I que aquest procés s'encetaria com a màxim d'aquí 6 mesos. Per tant, ja... No? Patada pelante, no? Com es diu, no? És a dir, ja ens anem al maig, no? Maig-juny s'estarà decidint en un procés participatiu que segurament ens portarà a finals del 2022 com serà aquesta àrea. Però els pisos, en paral·lel, l'Incasòl i l'Agència Catalana de l'Habitatge pot ja estar fent el projecte, això.
El projecte que l'han d'encarregar, ha d'haver-hi gent que apliqui, exacte, empreses que apliquin aquest projecte, llavors es tria la més lletja, com va passar
amb... Sí que realment, ahir vam ser testimonis d'un fet històric.
Quin?
És un projecte... Allà, per exemple, es va parlar de quan l'Ajuntament va comprar l'espai Tolrà, l'antiga fàbrica Tolrà, doncs es parla d'un projecte d'aquesta magnitud, perquè pot canviar la porta d'entrada a Castellà a la B124 urbanísticament i perquè es dona una possible solució a una problemàtica molt enquistada aquí a la segona corona, que és la falta d'habitatge.
O sigui, que acabaran posant una altra rotonda allà, no?
Crec que acabaran posant una altra rotonda, però no per aquest projecte, sinó per un altre projecte que em sembla que hi va un altre supermercat, que no recordo ara el nom. El Lidl. Crec que hi ha un Lidl.
Home, ja era hora aquí un Lidl.
Sí,
tindrem Lidl.
Sí, sí.
No. Tindrem Lidl.
Sí. Hi haurà un Lidl i hi haurà una altra rotondeta.
Sí.
Tipo la del Mercadona.
Bueno, no ens queixem, perquè millor tenir rotondes que no semàfors, que el semàfor al final t'aturen i el que fas és contaminar més, perquè el cotxe ja ha aturat contaminant.
L'última rotonda, Carles, va ser un semàfor i una rotonda.
També, sí, però el semàfor aquest és només quan la gent el vol fer servir.
A més que també el cas, jo us convido...
Un semàfor que només quan la gent el vol fer
servir.
Botó.
Us convido a la Gran Via a que aneu a la rotonda del Taulí. I qui entengui aquella rotonda...
Quina rotonda?
No hi ha rotonda, amb un monument que dedicat als agents comercials o... Ah, sí? I és allà on abans hi havia l'antiga caserna de la Guàrdia Civil.
A sobre del pont.
Doncs allà hi han diversos semàfors, una rotonda, sí. Semàfors que et quedes al mig de la rotonda. Sí. Llavors, sí. Si estàs al mig de la rotonda i veus un semàfor vermell, has de deixar passar els altres, però dius, si jo estic a la rotonda tinc preferència.
Ja.
Aquí què preval?
Què guanya, no? La rotonda...
Què preval aquí?
La rotonda o el semàfor?
Ara, perdona, m'he fet un lío, ara no sé ben bé... No sé ni d'on parleu,
tu
però...
Tu a qui ho veiries?
Jo? No? A tu?
Tu estàs dintre director, de la...
Pues que, el que em diguis.
Sí. Tant de bo m'ho veïssis, tant de bo.
Bueno. El sentit comú, ja està. Bueno, Julià, llavors aquests són els temes, però jo anem a la nota divertida, diguem-ne, que hi té molt a veure amb aquests circumloquis que explicaves tu.
Perquè ja portàvem... Bueno, ells portaven 3 hores de ple, però és que el Carlos i jo ja portàvem 5 i no ens vam aixecar, oi, Carlos?
No.
De tema bufeta anem bé, eh?
Ni per fer pipi, eh? No com, en aquest cas, l'Ignasi Jiménez, l'alcalde, que va haver-hi un moment que va fer la intenció, almenys, d'aixecar-se...
Ahir era un no parar de gent al lavabo, eh? Realment.
Sí,
va haver-hi un moment que allò...
Va tenir un pipi interruptus, llavors, eh? Escoltem el moment.
El moment del pipi de l'alcalde.
Sí.
Vinga, presentem una altra moció del grup d'Esquerra Republicana, en aquest cas per la qualitat de l'aire. Em fa l'exposició de motius el senyor Josep Maria Calaf.
Ara dona la paraula al Josep Maria Calaf.
Gràcies.
I l'alcalde s'aixeca, no?
Sí, ara justament es volia aixecar per anar a l'au perquè
sí,
preveia que la cosa venia
llarga. Una lectura dels acords, en tot cas...
Ara m'ha fotut. La pedra m'ha fotut, perquè el Calaf va dir ara procediré a llegir els acords, per tant, no llegir el preàmbul.
Espera, Julià, espera, que és un lío això, que si parlem tots a la vegada no s'entén el tall, Julià. Llavors, tornem.
Aprofitant...
Perquè pensava, com que llegirà 8 pàgines, vaig un moment al lavabo, i ara em diu, només llegiré els acords. I ara... Bueno, no.
Què és aquest que riu?
Si vol, llegeixi una pàgina i després anem als acords.
Quin tef necessita, senyor alcalde? Quin tef necessita per anar a fer un pipí?
Ui, jo soc de micció lenta.
Posaré, diguem-ne, l'espai que necessita.
No, ja m'aguanto, no passa.
Vinga.
Què és un tef?
Un text.
Ah, quin text ha dit?
Entenc el text, És a dir, llavors, de les 8 pàgines passava només amb una i llavors l'alcalde s'havia aixecat.
Va aguantar.
Sí. Però com és de missió lenta, ha dit, l'alcalde potser havia de fer una missió més lenta encara. Mm-hmm.
Com? No ho he entès ara.
No, aquí estem dient tots que fa pipí, però potser necessitava un temps de 8 pàgines.
Popó, si no, potser era popó, no? Vols dir això?
No ho sabem, això, no ho sabem.
Carlos, vols dir popó?
Haguéssiu pensat vosaltres que la ràdio es parlaria d'això, de l'alcalde? No, doncs jo tampoc.
De si va fer pipí o popó. M'ha encantat això, és a dir, ara anar a fer popó significa anar un text de 8 pàgines, sí. No? Està molt bé.
Abans, a casa meva deien anar a escriure una carta al rei.
Ah, sí? Sí. Això em sona
justament de 8 pàgines.
Sí, sí, de 8 pàgines. En fi, això cap al final...
I l'expressió tan maca, plantar un pi.
Maco. O fer un perfect, no?
Un perfect. Això per això hauria de ser... De fer més divertit, no? Això de...
Els plens. Home, aquest moment va estar divertit, però normalment són avorridots, no?
Sí, va ser dur, perquè anàvem bastant per feina i de cop i volta allò, doncs, com passa sempre, ens va fer bola un punt, va fer bola i no avançava.
I les 11 de la nit. Jo, si vols, Julià, la pròxima vegada que hi vagi, que espero que sigui d'aquí molt temps...
Hem de negociar tu i jo,
Hem de negociar que em deixis posar...
El Valerio Lazarov dels plens, Carlos.
Hem de negociar que em deixis posar musiqueta. No és vinil, com així.
És per això.
Vinga, va, així seria.
Sí, seria.
Immediatament després de prendre possessió dels... càrrecs, es va convocar una junta de portaveus per explicar un nou organigrama als portaveus dels diferents grups municipals. Per què és important?
Per què?
La resposta que primer em ve al cap és perquè la tasca política, com qualsevol altra...
Home,
escolta, tens un rotllo DJ bo, eh?
Sí, això tu te'n vas a una disco, al Serendipity, i t'ho punxen això i ho balles i tot, Té un punt, interessant això, Carlos. Bueno, en fi, no ho facis mai. Si de cas, No. També us he de dir alguna cosa. Ahir vaig parlar amb alguns companys de castellarencs i em van dir, vaig estar mirant el ple, aviam, que s'ho facin mirar això, eh? Justament perquè, aviam, perquè arribar al gra de les exposicions es trigava molt, llavors es perdia l'interès, eh?
Sí, sí, totalment.
I no, li vaig preguntar a aquesta persona, però de què parlaven? I, no però sé, alguna de la Playtex.
És com la cerimònia del cortejo, no? No sé, en català, això, si la Laura li ve un mot.
El cortejo.
Ah, no, el festeig.
El festeig tampoc crec que sigui molt català, això, eh?
Enganxava tampoc que vam tenir només 11 usuaris simultanis.
La cerimònia de la seducció, no? Llavors és el seu moment, un cop al mes, no? Tenen aquesta cerimònia de seducció i llavors, clar, treuen, no? No, despleguen les seves ales, despleguen les seves plomes, el seu
plomatge
polític.
Aquí posa festeig, cortejo, eh?
Ho està mirant, eh? Festeig, real,
vale,
això,
pues festejar, sí.
Bucky l'ha fet molt de mal, trobo, eh? Perquè ara està esperant amb alguna persona i per comptes de mirar-te tu està mirant el mòbil per cercar aquesta informació.
Que li he
informació.
Preguntat, Carles, li he preguntat.
Ah, que li has preguntat, val. Julià, bueno, alguna cosa més a afegir del ple d'ahir?
Res més, que m'estaven trucant pels mòbils. I
ah, doncs ves, que un matí... mogudet, gràcies, Julià.
I tant,
gràcies,
i tant. Julià.
Està mogudet, sí, vinga. Sí. Canviem de tema, i és que avui, ho hem dit a l'inici del programa, per cert, edició número 34 del magazín La Redacció, avui és 1 de desembre i l'1 de desembre es commemora el Dia Mundial de la Sida. Dit així, Dia Mundial de la Sida, no és contra la Sida ni... Ho he estat cercant i era Dia Mundial de la Sida. Hi ha un manifest que està en aquest cas signat per la Federació de Municipis de Catalunya, hi ha moltes entitats adherides, i si us sembla podríem fer una lectura d'aquest manifest, Laura.
Som-hi, 40...
Ho
jo ho veig bé, sí? I nosaltres, per l'edat que tenim, no sé tu si vas viure molt la sida, jo no, nosaltres no la vam viure, però es veu que l'edat 50, el Julià i en Jordi, els seus temps, sí que va ser, bueno, horrible.
Era quan tenia una càrrega estigmàtica molt alta que, tot i això, encara no l'ha perduda, eh? Penso que encara hi ha un cert estigma al voltant de la sida.
Creus?
Bueno, crec que sí. Si em dius que no, genial, eh? Perquè llavors és una percepció meva i és genial. Però trobo que encara hi ha aquesta relació, per dir-ho d'alguna manera, entre la sida, la promiscuïtat, els homes...
Jo no ho veig així, però si
no,
tu
no,
ho veus així...
No, genial, genial.
Comunicat conjunt del Dia Mundial de la Sida 2021. 40 anys de respostes al VIH. L'1 de desembre tornem a commemorar el Dia Mundial de la Sida. Aquest acte simbòlic ens recorda que hem de continuar treballant per sensibilitzar la població i donar suport i atenció a les persones que viuen amb el VIH. Fa 40 anys que es van diagnosticar els primers casos d'una pandèmia que ha provocat fins ara la infecció de 79 milions de persones arreu del món. A Catalunya actualment hi ha unes 33.000 persones que viuen amb el VIH. Durant aquestes 4 dècades, a Catalunya hem progressat en el coneixement de la infecció. Hem incorporat noves eines per a la prevenció. S'ha millorat la supervivència i la qualitat de vida d'aquestes persones gràcies als avenços en els tractaments, i la infecció pel VIH ha esdevingut una patologia crònica. Això ens ha permès assolir els objectius 90-90-90 fixats per ONU-SIDA per al 2020. Actualment aquestes xifres a Catalunya són 91-90-93. Les pandèmies, com la del VIH o la de la Covid-19, evidencien les desigualtats que alhora poden agreujar les situacions d'estigmatització i discriminació. Per eliminar-les, cal continuar treballant tots plegats, societat civil, professionals i gestors, promovent enfocaments centrats en les persones i basats en els drets humans. Sabent que encara hi ha reptes pendents i coneixent la importància del treball conjunt per abordar la pandèmia del VIH, s'ha creat el nou Pla d'Acció enfront del VIH i altres, ITS 2021-2030, impulsat pel Programa de Prevenció, Control i Atenció al Virus de la Immunodeficiència Humana. Les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques, un full de ruta és aquest document que recull les propostes de les entitats comunitàries, els professionals, la ciutadania i les administracions catalanes. En aquest Dia Mundial que estem commemorant avui, reforcem el nostre compromís per fer front al VIH, perquè 40 anys de respostes han estat necessaris, però encara no són suficients. Comptem amb tots vosaltres per aconseguir eliminar-lo l'any 2030.
Molt bé, doncs, feta la lectura d'aquest manifest, el que anem, passem ara amb una altra història d'actualitat que ha tingut lloc aquest matí, de fet, a la plaça del Mirador i al Mirador mateix, al voltant d'aquesta activitat que ha impulsat l'Associació d'Amputats Sant Jordi i que ha portat alguns joves. Ah, sí, Cristina, si vols entrar, sí, endavant. Home, està fent senyals des d'allà, així ella ens ho explica millor.
Hola.
Hola, Cristina, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs avui, què ha tingut lloc aquesta activitat a la plaça del Mirador i al Mirador?
Sí, perquè divendres és el dia de les persones amb diversitat funcional, el 3 de desembre. Durant aquesta setmana i la propera s'estan fent moltes activitats culturals, esportives, per moltes entitats del poble i amb l'Ajuntament de Castellà. I avui ha tocat aquesta activitat organitzada per Amputats Sant Jordi, que venen per sensibilitzar els joves de Castellà, doncs, sobre les diferents diversitats, diferents persones amb discapacitats. I ha estat aquest matí l'Anna Margalef, que és la regidora de Diversitat Funcional, ens ha explicat breument com ha anat aquesta activitat.
Bon dia. Avui, com cada any els vols d'aquesta setmana, que celebrem el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, ens han vingut a l'associació Amputats Sant Jordi a fer un taller molt interessant en el que els nois i les noies de Castellà de les escoles que ho demanen dins de la guia didàctica poden provar de caminar amb un bastó d'orientació i amb una cadira de rodes. I després fan una xerradeta sobre el tema de diversitat funcional i es parla de pròtesis i es poden fer totes les preguntes que ells vulguin. Ha sigut una jornada molt, molt interessant, com cada any.
Molt bé, doncs, Cristina, moltes gràcies.
A vosaltres.
Per aquesta informació. Vinga, va, 12:38 minuts. És el moment, ara sí, de rebaixar una miqueta allà la, no? El contrari d'escalfar motors, que seria...
Aquesta actualitat tan frenètica...
Refredar motors.
D'acord.
Refredar motors, anem a escoltar l'editorial de l'Òscar Cardona, que en soc fan, eh? Ahir vaig estar escoltant també que quan deia allò dels joves que portaven la roba destripada, i el trobo un pelet, només un pelet, eh? Un pelet conservador, no?, l'Òscar Cardona.
Tu t'imagines amb els texans rajats?
No me l'imagino, però clar, és que va carregar fort. Aviam avui de què parla. Vinga, va, doncs agafem aire, l'expulsem, i l'editorial de l'Òscar Cardona.
No fa gaires dies que vaig parlar de que menjàvem massa. I crec que això és veritat. Ara bé, bevem massa, i el dir bevem massa no vull dir si tenim molta set. Vull dir si bevem massa alcohol. És possible, veritat? Bé, no parlarem aquí dels botellots que es fan, que llavors ja és l'orgia de beure. No, no, no. Parlaré de que, en general... potser bevem una mica massa. Està ben vist socialment beure, i beure en quantitat. De fet, moltes morts venen d'aquí, de l'excés de beure. Potser no ens en donem compte de la quantitat d'alcohol que bevem al cap del dia i al cap de la setmana, o als caps de setmana. Bé, crec que moderar-se bevent, doncs és bo. Jo també m'ho he de fer mirar, això. Quina set que tinc.
Tots i 42 minuts, recordeu aquells dies de confinament total que entre nosaltres estàvem allà tancats a casa, que als carrers hi passejaven porcs senglars?
Sí, aquests moments que vam viure sembla que van inspirar la castellarenca, la persona que viu a Castellà en aquests moments, perquè és que ets de Barcelona, Glòria Conde Pons.
Però escolta'm, ja m'estàs tirant altre cop cap a Barcelona. Ara mateix és castellarenca, la Glòria, home, ja ha de sortir Barcelona pel mig,
vale,
eh? Glòria, perquè ets de Barcelona, no?
Sí, doncs, ets de Barcelona, però... podem dir que ara que són castellarenca.
D'acord, doncs sembla que va inspirar la castellarenca Glòria Conde Pons a aquest moment de confinament amb els animals pel carrer a l'hora d'escriure el llibre De petites en la calle, aventures d'animales en la ciudad.
Un llibre on apareixen no només porcs senglars, sinó també ossos, cèrvols, koales, en fi, de tot. Glòria, què tal, com estàs?
Muy bien,
molt
bon
dia. Gràcies
per invitar-me.
Benvinguda. Bé, doncs, escolta'm, i això per què, d'escriure un llibre al voltant d'això? És a dir, quin va estar la llavor, diguem-ne?
Sí, primero, una disculpa que no hable català, porque no hablo muy bien, entonces alguna palabra diré, pero prefiero hablar en castellano.
Cada problema.
Me vino la idea porque a mí me encantan los animales, y entonces empezaban a salir en las noticias, koalas por aquí, jabalíes por allá. Entonces yo dije, esto hay que aprovecharlo, y en el confinamiento duro yo tengo cantidad de primas con niños pequeños, y mi madre es pianista y empezó a subir cada día al WhatsApp una pieza en piano tocada por ella. Y yo dije, ay, para los niños, a lo mejor yo podría escribir algo para que les leyeran en el confinamiento. Y entonces, nada, se empezó a desatar la imaginación y me puse a escribir.
¿Cómo está organizado el libro, llavors? ¿Que son petits relats?
Sí, entonces son 6 cuentos y cada cuento pues tiene unas 10 páginas. y hay un cuento de un ciervo que llega a la ciudad de París y se pasea por Les Champs-Élysées, y luego hay otro cuento sobre unas ocas andaluzas que se van a Mercadona. Entonces se meten en Mercadona. Yo no puse Mercadona porque tengo mucha gente conocida en Latinoamérica y allá no hay Mercadona, entonces puse supermercado. Vale. Y luego la bomba son 7 jabalíes que se metieron en el Corte Inglés de Sabadell.
Pero escolta, això
compren Sabadell.
Pero antes o después de ir al cine. Al cine está al lado del Corte Inglés de Sabadell.
Però això va passar de debò, no? És a dir, bueno, jo tinc algun record d'uns ànecs al Mercadona. A mi em sona d'haver vist algunes imatges.
Sí. Bueno, no lo sé. Yo lo de las ocas realmente me lo inventé. Me acuerdo que cuando se me ocurrió era de noche y estábamos durmiendo. Y yo unas carcajadas en la cama. O sea, yo me moría de risa mientras se me ocurría. Y mi marido diciendo, ¿te quieres callar? Y yo, ja, 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 ja. Y entonces, entonces las ocas... De hecho, hay un momento del libro que dice que se oía la promoción del supermercado, pero en realidad yo lo que decía es que se oía lo de Mercadona, Mercadona... Luego, 7 jabalíes que se metieron en el Corte Inglés. Entonces yo dije centro comercial, porque claro, en México...
¿No hay Corte
Inglés
allá?
No hay Corte Inglés.
Tienen Carulla allí.
Bueno, no, y Liverpool y Liverpool. El Palacio de Hierro y no sé cuántas cosas.
Entiendo que allí viviste.
Yo viví, en México he vivido 8 años.
¡Guau! Sí. Es una aventura.
O sigui, parles amb coneixement de causa perquè aquestes històries les situes al lloc on tu has estat realment.
Sí. Entonces, el Corte Inglés que sale en el libro, yo digo que es el Corte Inglés de Princesa de Madrid. Mm-hmm. Porque situé la historia en Madrid porque si no se iba a notar demasiado. Pero la descripción, todos los que hayáis ido, ya lo notaréis que es el de Sabadell clavado. De hecho, hasta algunas dependientes del Sabadell lo saben, que van a salir en un libro.
Ah. I per què es distingeix el Corte Inglés? A banda de perquè té el sostre, que si ets una mica alt ja piques amb el cap, perquè té el sostre molt baixet, però per què es diferencia?
No creo que se diferencie. Bueno, tiene un tamaño que es diferente de otros Corte Inglés como el de Diagonal de Barcelona o el de la Plaza Cataluña y el de Madrid. Tienen detalles, bueno, simplemente como me manejo muy bien por las plantas y sé lo que hay en cada sitio, pues era fácil mover a los jabalís arriba y abajo.
Jabalís arriba y abajo.
¿Y 6 cuentos? ¿Qué animales hay? O sea.
Entonces, el primero es un ciervo, el segundo es un oso. A ver, Asturias tiene la montaña súper cerca del mar, con lo cual yo me inventé que el oso quería ir a la playa. Claro. Se bajó del bosque y se fue a la playa. Y tochinuchano, ¿sabes? Luego está el de las ocas, luego hay uno que me encanta, que es Delfines en Venecia.
Ay,
empezó a salir, ay, empezó
sí,
a salir.
Y había una noticia que era mentida, que no era real, mentira, era una fake news, sí, de unos dufins que decían que estaba a Venecia.
Eso, pero lo que era verdad es que los canales estaban cristalinos y había cantidad de peces y patos y tal. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a meter delfines y a ver qué pasa.
Perfecto, qué
y
bonito.
Y acabaron jugando a fútbol. No. Con los niños de ventana a ventana.
¿Y esta imaginación?
Ay, no lo sé. Bueno, la tengo desde muy pequeña, ¿eh?
Y has dicho que eres periodista,
sí,
de profesión.
A ver, hice la carrera de periodismo y entonces he escrito... Este es el cuarto libro que me publican y lo que pasa es que cada otro libro es una historia, con lo cual nos iríamos del tema de patitas en la calle. Pero sí, a mí me encanta escribir y de hecho me gustaría escribir mucho más, solo que ahora tengo muchísimo trabajo, ahora me dedico al textil y me dedico a vender tejidos a Zara. Y entonces eso desborda un poco el tiempo. Pero ya llegarán.
¿Y no has posat cap animal a alguna botiga de Zara? Perquè ja que hi vens, no? Dic, a lo millor...
No seria mala idea.
Ah, veus? Quin animal
bueno,
posaries?
Ja seguirà.
De patitas en la calle 2. Mm.
Sí, de patitas en la calle 2. Ya nos lo pensaremos. Lo tengo que pensar bien, pero es buenísima idea y os la agradezco.
Però és que
¿vale?
Té un punt de surrealista, no? Perquè podries fer qualsevol combinació de dir, jo què sé, una jirafa en un... Com es deia? En un imaginarium, saps?
Ah, claro,
que té la
porteta...
La jirafa traia...
Mira, no, y en Zara además no solo podemos meter animales, sino que los animales manejen la tienda de Zara, que el del probador y el de la caja ya sería la bomba.
Está muy bien, un diálogo, ¿no?, el cliente, ¿tienes la talla 45? ¿No?
¿Com? ¿Qué?
Una vaca.
Ah, la vaca diem
una vaca contestant i l'altra gràcies.
La jirafa que dice, oye, estos zapatos para mi pezuña no...
Claro. Y va...
Espera, Carlos, la jirafa, ¿eh?
M'encanten les girafes.
Sí, no, però mira l'apunt que et farà.
L'apunt és que les girafes són mudes. No tenen cordes vocals.
Ostres.
Haria senyes, no?
No sí. Sabia això.
Ah, ui, no, però això pots... molt de les girafes, jo.
Sí, sí. Perquè t'agraden molt les girafes.
M'agraden molt les girafes, oi, no sé.
Sí.
Són precioses.
Tens animals a casa, Glòria?
Sí, tengo un perro, un pastor alemán, que ara és cachorro.
Que maco.
Un pastor alemán que se llama Tarzán. Y que ya lo conocen por el pueblo.
¿Ah, sí?
No creo que haya otro perro que se llame Tarzán. Bueno, a ver, yo lo paseo. El otro día estuve en el parque de la Plaza Cataluña cuando salían los niños del colegio y, bueno, fue la bomba porque Tarzán, y lo podem tocar y no sé qué.
¿Y castellà? ¿T'agrada viure a castellà? ¿Qué hi trobes a castellà?
Muchísimo. Castellar me encanta. Mira, voy a contar una anécdota porque esto va dedicado a los castellarenses. Cuando yo hace, como viví fuera muchos años, cuando llegué a Castellar, hice un máster de coaching empresarial. Y entonces, en realidad, un máster de coaching, lo que te hacen es coaching a ti. Te hacen muchas actividades de coaching. Y en una había que describir el sitio ideal donde te gustaría vivir. Y yo empecé a describir pues un sitio que tenga mucho verde, que tenga campo, que tenga bosque, que esté cerca de Barcelona y que esté muy bien comunicado. Bueno, el caso es que describí Castellar del Vallès. Y entonces, cuando conocí a mi pareja actual, pues dije, esto es la bomba. Ah, puse que haya gimnasio, sitio para hacer deporte, que haya mucho ambiente de deporte, que la gente vaya en bici, no sé qué. Bueno,
lo clavé.
Y entonces, bueno, esto es verdad. Cuando llevaba un mes en Castellar, yo dije, en la actividad del coaching del máster, yo describía Castellar sin saberlo.
Que bonito.
Preciós, preciós, trobo, fantàstic,
sí, 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 sí.
Ara només et queda ficar algun animal a alguna botiga d'aquí del poble. No sé si havies pensat en...
Sí, aquí al
Villaló. Potser, clar, és molt de dolços, doncs potser algun animal que li agradin els dolços...
Ja ho farem.
I el llibre no el podem... Digues.
No, em pregunto si hi ha algun... Jo, per preguntar per animals, el perezoso està en el llibre?
Oh, que mono.
No, el perezoso no, però és un bon candidat.
És un bon candidat perquè trobo que va a un ritme totalment diferent de la societat.
A ver, yo uno de los libros que hice es un libro de reportajes sobre ONGs que ayudan a gente pobre. Hice reportajes durante 2 años y uno de ellos fue en el Amazonas, en Brasil. Y vi cantidad de osos perezosos, pero en vivo y en directo.
¡Ostras!
Y te puedo decir que se mueven a cámara lenta, no lo siguiente.
A mí, ¿sí? Podrías verlo como al taxista o al conductor de la Vallesana, ¿no?
Calla.
No era punta, no,
només una... Que conduís
ell, no? Sí, és un oso perezoso.
Sí, sí, sí.
El llibre...
Però, perdona, és que va lligat amb això, eh? Llavors, els animals tenen les seves característiques dins de cada relat? És a dir,
El koala...
Sí. El koala fa de koala o...
Sí, per supuesto. A ver, hay algunos animales que están más... personificados, digamos, que van más de persona, tipo... el ciervo y el oso, y luego hay otros que están más tratados como animales, como por ejemplo los jabalíes. Digamos que cada jabalí no tiene mucha personalidad, porque son 7, ¿vale? Las ocas sí que tienen personalidad, ¿vale? Entonces depende un poco del cuento. A mí me encanta personificar, de hecho he dado muchos años clase de estilo literario y de descripción y de narración y todos los recursos de personificación y tonto, con lo cual a mí personificar animales me encanta y por eso salen así. Pero los koalas, en el cuento de los koalas también les di protagonismo a los niños que están con los koalas, con lo cual se combina un poco.
El llibre, ara que parlaves de personificar d'animals, em recorda aquells dibuixos que van fer sèrie de Beatrix Potter.
Sí.
Que bonics, eh?
Sí. Bueno, el libro también tiene dibujos. Lo que pasa es que como está recién salido del horno...
Aquí pues, porta el manuscrit, com aquell que diu,
entonces,
no?
Entonces, la ilustradora se llama Almudena Suárez, es una gran ilustradora de aquí de Barcelona que ilustra en cantidad de libros infantiles. Y bueno, ella tiene su mérito porque... Las ilustraciones son la monda.
Mira, las has portat aquí tots.
Sí, las he traído para que las vieras. Aquí salen los jabalís en las escaleras eléctricas del Corte Inglés, las ocas en picoteando las estanterías de Mercadona, ¿verdad?
El koala, l'osito.
El delfín.
Qué monos.
Sí.
Molt bé. El podem trobar, ens has dit, a Amazon.
Sí,
posant en Amazon.es. De petites en la calle, aventures d'animales en la ciudad. Y el nombre de Gloria Conde.
Ya está.
Muy bien, muy bien. ¿Y ahora estás trabajando en algún libro? ¿Estás escribiendo?
Ahora no, en este momento no. Puede que escriba más cuentos, porque es una cosa que se me ocurre y además rápido, porque los cuentos son relatos cortos. Luego me gustaría reeditar libros que ya tengo editados, que las ediciones están agotadas desde hace años, y eso también lo publican en Amazon, sobre todo el último libro que hice de reportajes en los países estos, en Brasil, en El Salvador, en Colombia, en Bosnia.
Aquests també poden ser, aquests sí. Molt interessants. A nivell reportatgístic, què creus, Glòria, que els llibres per infants i adolescents, què poden ensenyar als adults?
Los libros para niños y adolescentes, bueno, yo soy fan de Harry Potter, ¿vale? Me encanta. Y estos libros van un poco en la misma línea de que están dirigidos a niños, pero hubo cantidad de adultos que fuimos lectores de las aventuras de Harry Potter. Entonces, a los niños en realidad les dan protagonismo, les dan su lugar, y en concreto Patitas en la calle es un pequeño homenaje y guiño a los niños que nos dieron un ejemplazo durante el confinamiento. Se portaron como campeones, ¿vale? Y en el fondo también a la gente más mayor, a los adultos, es un guiño de que en esos días que lo pasamos bastante mal, pues estábamos todos allá haciendo lo mejor posible, porque la gente que aparece es gente de a pie, ¿no? Y pues el libro les quiere decir, oye, estabais ahí, estábamos todos ahí, imagínate la que pasamos, y pues es un agradecimiento, unas palmaditas en la espalda.
Mm-hmm. Tenim aquí la portada, mira, justament a l'Amazon, que ens ha buscat el Jofre, amb aquest text que no sé si has picat tu, Glòria, que diu: osos, ciervos, jabalíes, koalas, un buen número de animales del bosque, valientes y aventureros, se atrevieron a pasearse por las calles vacías de nuestras ciudades durante los confinamientos del coronavirus. Estos 6 cuentos narran sus divertidas aventuras. Es posible que tú, pequeño lector, llegaras a ver alguno por la ventana de tu casa, pero lo que no sabes es la que armaron. Aquí lo tienes sin faltar detalle. Molt bé, escolta'm.
Molt bé, Glòria. Doncs moltes gràcies per venir-nos a explicar sobre el teu llibre.
Gràcies a vosaltres.
O sigui, que ara si anem pel carrer i creiem Tarzan, igual se'n gira el teu gos, no?
Sí, el podries...
Saps què? He pensat,
el podria haver portat.
Si surts de l'escola, clar, la gent, el Tarzan, els nens petits, els hi ha de quedar molt lluny, no? És a dir, però es veu que ha cristal·litzat això, no?
Sí, sí, lo pensaba, pero el otro día una niña que debía tener 8 años dice: ah, es el que sale en una película, ¿verdad? Y yo, sí. Bueno, habrán visto la de Walt Disney o...
Clar, Tarzan. Mm-hmm. No han fet reedicions? El teu fill no li has ensenyat Tarzan?
Tarzan? Però la pel·li... És que no... El còmic o...
No, la pel·li de Disney, sí, la de la sarpota.
Ah, no, de Disney. Que no, a mi Disney no m'agrada gens.
Ja fa 20 anys, no. D'aquesta pel·lícula, quasi.
Sí, fa rato ja, d'això,
sí, sí,
eh?
Sí, sí,
molt. Sí, sí, sí. Tu ets molt de Disney? Perdona, Glòria, que t'ho pregunti o no.
Sí, no, depende. Depende. A mí me gusta mucho ver los dibujos animados porque conecto con los niños. Y además me interesa ver qué es lo que les gusta a los niños. Y de Walt Disney, bueno, hay muchas cosas que me gustan, pero no es que sea así solo de Walt Disney.
Però ho fa bé a nivell pedagògic, això. Ja, jo, és a dir, és que jo tinc la sensació que els...
Depèn de la pel·lícula, suposo.
Depèn mucho de la
pel·lícula. Jo sé que llegeixo el teu llibre i aquí no hi haurà algun missatge que serà reprovable des d'un punt de vista ètic en funció de, jo què sé, discriminació.
No, no, no.
Però amb Disney m'ho trobo molt sovint. Això de dir, ostres, que aquí el típic de la princesa i tot això, encara crec que no han passat pàgina.
Sí, que han passat pàgina. Porten unes quantes pel·lícules ja que les dones són heroïnes i que les famílies no són la típica família.
Sí, per
sí,
exemple?
Sí, ja et buscaré els títols.
Sí, busquem-ho, perquè jo totes les últimes que he mirat repeteixen els patrons.
Per exemple, aquella de la de l'àvia, tan bonica, aquella...
Coco.
Coco.
Sí, oi, boníssima.
Coco tan bonica.
Frozen. Bueno,
yo estoy un poco perdida en películas, pero a mí me gustó mucho uno que hicieron sobre los sentimientos, que eran muñequitos.
In-out, no, del revés, Inside Out.
Esa me encantó. Sí. Y luego también...
Sí, t'encantó, però mira, jo vaig a dir altre cop. La que era la trista... Era una noia grasoneta i baixeta.
Ai, no m'acordo.
Sí, sí, era això, era una noia grasoneta i baixeta. Sí. Llavors, la que era espavilada, alegre i tal, era alta i primeta. Són aquestes petites coses. El que era grunyon, que era de color verd, també. Baixet, molt lleig, baixet i gruixut i quadrat, i no, també, el lleig. Sí. I el poruc, com era? Era com feble, era ja com un filferro ja que es doblegava.
Ara...
Vaya crítica que he fet ara de la pel·lícula, perdona.
Sí. Jo, abans que comencis, Glòria, clar, ara se m'havia... Quan el tinguis, el pots portar a la biblioteca,
sí,
en Toni
Tor,
per als nens.
Sí, claro que lo traeré.
Molt bé.
Vull dir, no, no, que tu vols organitzar alguna presentació del llibre, no?
No, jo trobo que sí, ara, per Nadal, amb els nens.
Lo que me sabe mal es no poderles hablar mucho en catalán, pero bueno.
No, però preocupis, allà a la biblioteca hi ha la Teia, la Mònica, la Carme, i tenen llibres per nens, i fan...
Perfecte,
sí, sí,
sí.
Molt bé, doncs, Glòria, un plaer xerrar amb tu.
Igualmente a vosotros.
Moltes gràcies.
És com sentir-se en casa.
Home, pues, casa teva, això. Sempre que vulguis venir, sí. Calla que et fitxarem, eh? Periodista jo, que et trobo a faltar la ràdio, encara et fitxarem.
Bueno, tema hay, eh?
Tema hay, per això.
Cuando queráis. Sí.
Gràcies, que vagi bé. Adéu.
A vosotros, adiós. Extraño que soy.
Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
Què en dius, Laura? Parla-me. Háblame al oído.
No, sí, a l'oído et parlaré.
Cuéntame al oído.
A l'oído te contaré quan no estiguem on air.
No, aquí o sigui, el que passa a l'estudi... com és, seria la dita?
Se queda a l'estudi, com Las Vegas.
No, és el contrari. Ah. El que passa a l'estudi passa als salons de... a les sales d'estar de tota la gent de castellà. És a dir, això no hem d'amagar res. Què t'ha agradat? T'ha agradat molt la Glòria, ja està.
No, jo... Sí.
Ja està, es diu, les coses es diuen. Ja està, també t'agrada el Will.
Tothom m'agrada. Si m'expliquen coses interessants, m'agrada tothom.
Will Foreman, què tal? Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Molt benvingut. Doncs molt bé, ja veus, aquí un dia més, no? Un dia més aquí a parlar.
Un dia més, 1 de desembre, que avui l'hem anomenat el dia del xurro.
El dia del xurro. No. Ara li he preguntat, t'agraden els xurros, les porres o...
Oh, ui, sí? Sí.
A Anglaterra, per això, no hi ha xurros? Teníeu alguna versió de...
No, el que passa és que nosaltres tenim una espècie de donut, que no és com aquí, no és com els donuts amb forat i tot ensucrat. No, efectivament és la mateixa substància, però cuit en forma de donut, diguem-ne, sense el forat, i després ple de marmelada. Jo era campió.
Eres campió?
Sí, jo era...
De fer-los o de menjar-los?
Les dues coses, sí, perquè treballava un forn els dissabtes i jo era l'especialista en fer els donuts.
Ostres.
Si havia arribat a fer 1.000 al màxim, al dia màxim que vaig
fer. Amb un dia 1.000 dònuts,
sí,
aquests.
Sí, sí. A mi m'agraden una mica recremats, també. A vegades els recremava una mica massa i, uix, això no es pot vendre, no?
Ostres, i com es diuen dònuts o com es diuen aquells que donuts, no tenen...
Sí,
dònuts igual,
sí,
eh?
Sí, dònuts igual, sí, sí, sí.
Però són aquells que no tenen forat, hem dit, que dintre hi ha crema?
Oi? Sí.
Això és boníssim. A Nova York també hi havia això, de tot tipus de gustos.
I a Barcelona n'hi ha, també.
Deixeu-me en pau. O sigui, a veure, o sigui, no sé, però allà n'hi havia molts. Clar, i tu quan hi vagis t'encantarà, tornaràs loco.
I tanto.
A dintre hi ha crema de tot, crema de llet, marmelada.
Els xutxos de tot.
És un xutxo.
Què li posaves tu, Will, quan els feies?
Normalment posàvem marmelada de...
De gers.
De gers, exacte, sí, sí. Era molt divertit, perquè hi havia un pot amb un punxó i dos palanques i havies de ficar el donut a sobre la palanca.
Sí, zas!
I amb les palanques injectaves. I a vegades algú em demanava, sí, posa'm un donut, un que treballava amb mi i tal. Sí. No? I segons que l'omplia fins a quasi explotar, i llavors, clar, mossegar-lo anava per tot.
És una bona feina per descarregar la teva ira, no? I fas allà, rellena-lo.
Però o sigui, ho feies en directe, davant de la gent, ho feies?
No, això era un col·lega a l'obrador. Com es diu obrador en anglès?
Bakery?
No, but the part where you actually made the bread.
Bakery.
The bakery?
Yeah. Tot és bakery.
Ok.
Vinga, anem al tema que ens toca avui, que el Will ve a parlar de nuclears.
D'energia nuclear. Si necessitem energia nuclear per descarbonitzar... O sigui, ja saps que estem en un moment de descarbonitzar-nos com a economia, i hi ha gent que està dient que l'energia nuclear és una solució, però és que jo no tinc ni idea.
Bueno, és una solució, però clar, però té les pegues també, no és que no és tan obvi. És una solució en el sentit de que no es produeixen la mateixa quantitat de CO2, perquè sí que es produeix, però no directament quan hi ha la producció elèctrica a través del nuclear, sinó hi ha tota la qüestió del transport d'urani, minar-lo i tot això. Vull dir, això, i tot això es fa amb camions i tot això que funciona amb gasoil. És a dir, que tampoc guanyem tant.
Hi ha petjada, llavors, eh? És a dir, per poder produir l'energia nuclear, hi ha petjada...
Hi ha petjada bastant, i que va bastant lluny, també, perquè hi ha, per exemple, al món ara, hi ha els tres o quatre grans productors d'urani. Primer, el Kazakhstan. Ah. Kazakhstan, em sembla que és un 35 o un 40% de l'urani ve de Kazakhstan. Clar, és una zona geopolítica una mica delicada, també. I després ve Namíbia. Namíbia també, que és un altre lloc que es podria influir de moltes maneres, diguem-ne. I el tercer, em sembla que és el Canadà. Ah. Que també, el que passa és que, clar, és que el típic sistema al Canadà i altres llocs, també, és per l'extracció, no lo minen, sinó injecten un líquid al mineral que està sota terra, diguem-ne, es dissol el mineral i després es treu amb líquid i després hi ha tot un procés de bastant brut, bastant brut de minar tota aquesta mineralia. Ara, si ens hem de descarbonitzar del tot, és d'alguna manera dona una mica de solució, però solució a curt plaç, com sempre, tot.
Bueno, a curt plaç, però a llarg plaç en el sentit del residu que deixa la nuclear, no?
Sí. El problema dels residus, que és molt important, perquè estan parlant d'haver de guardar els residus durant 100.000 anys.
100.000 anys?
100.000 anys, clar. Wow. És que nosaltres ja portem 10.000 anys des de que estem més o menys mínimament civilitzats. Vés a saber què pot passar d'aquí fins i tot 20.000 anys.
Bueno, potser es podria trobar alguna manera de que aquest residu deixi de ser... O sigui, els científics poden evolucionar tant que puguin aconseguir que no siguin tòxics aquests residus.
O reutilitzar-les fins i tot, però no s'ha trobat una manera factible d'un moment. És a dir, que la qüestió nuclear... Bueno, el que passa és que, clar, és que hem de tenir alguna cosa. No podem tirar només de les energies renovables perquè hi ha el problema del emmagatzemament, de la potència que ve de l'eòlica i la solar. I per tant, necessitem o nuclear o cremar gas o cremar carbó per tenir llum. És que no hi ha altra opció, hi ha un mix. Ara, que es redueixi el que es redueixi al mínim, el que és la combustió per produir llum, vale. Però més aviat és el normal, no? És que estem un model de món realment... estem cremant innecessàriament tot això. Realment tenim tanta necessitat d'estar sempre construint ciutats fantasma a la Xina, per exemple, amb tota la quantitat d'energia que es necessita per fer una cosa que després no ens serveix per res.
Un economista et diria que sí, segurament, no? Clar. Que sempre s'ha de créixer, no? És allò que parlàvem l'altre dia, no? Que ostres, sempre s'ha de créixer, doncs un mínim sí que s'ha de créixer i això significa...
Sí, és veritat que ens explicava.
Quin s'ho explicava?
Sí, ens ho explicava, aquell noi.
No sé quin noi, però...
Sí, home, sí, aquell noi que li vaig preguntar que havia estudiat.
El Jordi Mas, el Jordi, és veritat, sí, el Jordi.
Sí, el que passa és que, clar, és que tota la qüestió del decreixement, que és una moguda bastant interessant, el que passa és que costa molt d'obligar la gent a agafar la idea de no estar consumint constantment. Es pot canviar, perquè això és tota la qüestió de les bosses de plàstic al súper, per exemple. Vull dir, ho van tallar i de seguida tothom es va acostumar a no agafar bosses de plàstic.
França ara mateix té moltes, oi?
De nuclear,
de nuclear, sí. N'ha construït...
Sí, sí.
Porten molts anys construint.
Van apostar per això, per el nuclear, a finals dels anys 50 i tal.
Passa que estan tancant moltes.
O sigui, però
a França no.
No, a Alemanya sí que s'han tancat.
És a Alemanya, potser.
Sí, i a Alemanya, per què les estan tancant? Han decidit que no volem...
No, perquè hi ha una moguda important antinuclear.
M'agrada, hi ha una moguda important.
Sí, des de fa molt de temps.
Will, és possible que tanquin, igual que a Espanya també, potser que es tanquen alguna, però llavors compres l'energia a França?
Sí, i tant.
És a dir, els francesos diuen, nosaltres apostem per a nuclear i qui vulgui energia li venem.
Sí, 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 sí. sí, bueno, ja sabeu la història del mat,
la línia d'alta tensió.
Sí,
quina era?
Doncs n'hi ha els pronuclears, diuen que el mat... Bueno, els pronuclears, coses molt, molt curioses, unes barreges. Hi ha gent que diu que la mat es va construir per poder vendre a França l'excedent de producció d'energies renovables, solar, etc., des d'Espanya. I després hi ha els altres, els que estan, també estan en contra, són els que diuen no, és que era per importar energia nuclear des de França. Vull dir, però aquesta línia, la idea era per poder compensar, enviar producció nostra cap allà o al revés. Però sí, Anglaterra gasten molta electricitat francesa.
Nuclear. També els hi compren, l'electricitat.
Podria ser que en aquell moment, jo no sé quin any teníem tots plegats aquí, però es va fer molt famosa aquella enganxina de nuclear no gràcies, sí, per a l'accident de Txernòbil. Potser,
sí, i abans.
Però potser ara les nuclears, ja et dic, desconec el tema, no m'hi he ficat, però potser ara són més segures i les centrals nuclears...
En general són bastant segures. Són bastant segures. O sigui... Vull dir, a Txernòbil, clar, és que estem parlant d'una central mal feta a l'època soviètica, diguem-ne, i amb poc manteniment i tal. És, si mires... Jo sóc antinuclear, però s'ha de veure, per exemple, el nombre d'accidents que n'hi ha hagut són pocs.
Per què ets antinuclear?
Precisament el que hem dit abans, perquè la idea és generar uns residus que no els hem de cuidar nosaltres a algú durant els pròxims 100.000 anys si no hi ha un problema, això és per una part, i després tota la qüestió geopolítica, perquè jo sóc molt més de generar casa, si pot ser.
Clar.
Quan més alt, quan més.
No, que no hagin de venir d'aquí.
Que no hagin de venir, llavors estàs...
L'urani, has dit que es necessita urani.
Urani, sí, l'urani. Llavors, clar, és que les importacions d'energia sempre creen problemes.
Sí. Això,
quan més es pot generar a casa...
És una moneda de canvi, no? Si tens energia, pots jugar amb els...
Pots jugar, i un altre que si li emprenyes per alguna cosa, pot tallar el gas.
Es podia tallar l'aixeta, sí, el gas, exacte.
Sí. Tallar el gas.
És possible, perquè jo ara parlo de coses que he escoltat, però segurament no és, estic equivocat. Els cementiris nuclears francesos són a França tots? És a dir, tot aquest...
No ho sé.
Saps què puguin dir? No, mira, però jo, com que és un protectorat, al cap i a la fi, o sigui, com que tenen tants protectorats, França, poden dir, doncs mira, me'n vaig a un país de l'Àfrica i enterro allà els
milions de... Sí, clar, Polinèsia, el municipi, les proves de les bombes atòmiques i tot això, allà...
On és Hornachuelos? Diu que El Cabril, que aquí està ubicat l'únic cementiri nuclear a Espanya, El Cabril.
Ara fa uns anys em va parlar...
No està per Andalusia o...?
Sí, El Cabril, si mantén la coberta, a Córdoba.
Vale.
A
Córdoba,
sí.
O sigui que n'hi ha un a Espanya.
No, l'altra cosa és que s'ha de dir que aquests residus tampoc ocupen tant espai. Vull dir, no és que...
No és per l'espai, és perquè som tòxics, no?
És molt tòxic. Clar, molt tòxic.
El que deu passar és que la gent tampoc vol que li facin, evidentment, una central al costat de casa.
Això
és un concepte que es deia en anglès...
NIMBY, yes. Not in my backyard.
That's exactly right. Sí. Like, sí, clar que sí, fem el cementiri, però no al costat de casa meva.
Yeah, exacte, no al meu pati, no? Sí.
I segons qui que té més poder... econòmic, diguem-ne, hi ha certes zones que la gent no vol de cap manera. Mentre una altra, per exemple, si passes per la zona de Flix, em sembla que és Flix,
sí.
Tenen una central nuclear allà i es nota els pobles que estan, que estan a fora. Tenen més pasta.
Tenen diners, perquè, no?
Clar, és que, bueno, és com un hipermercat d'aquí, també. Hi ha hipermercats d'aquí a la zona, Sant Quirze, per exemple. Vull dir, s'ha notat...
Però escolta'm, no te'n vagis tan lluny, Tenim aquí el Mercadona, que han obert aquí, i a la B124, aquesta rotonda, llueix també perquè va haver-hi, no sé si van ser 800.000 euros, que va aportar el Mercadona per fer la construcció i la remodelació de la B24, de la B124 aquí.
Sí.
Crec que no m'equivoco quan dic això,
Ja pot ser.
Escolta'm, Will, ens hem quedat sense temps.
Va.
Ens tornem a trobar un altre moment. Si vols continuar parlant de les nuclears, endavant, perquè ens han quedat algunes incògnites per aquí, però si no...
Bueno, són incògnites perquè, mira, és que tampoc queda 100% clar.
L'important, seguir-nos informant, seguir llegint.
Bàsicament, sempre estem parlant d'un mix energètic. Sempre.
Moltes gràcies,
Will.
Que vagi bé. Adéu.
De 12 a 2:15...
Bueno, fem una recepció com cal. Aquí la gent se'l saluda com cal quan venen.
La redacció.
Ara has de posar la mà al pit, no, Carles?
És com jurar, no? És que juro fidelitat.
El magazín de Ràdio Castellà.
Ojo, que el Jofre s'havia aixecat i tot per parlar i l'has tallat amb la trompeta.
Perdona. Clar, només tenia un micro aquí. Vinga, va, la Laura Calçada fent la foto a la Fina Jimeno, que ens acompanya del Centre de Dietètica i Salut Sol i Lluna. Fina, molt bon dia.
Bon dia, bona tarda.
Espera, que has de posar per la foto.
Ja, no, si ja t'has vist en alguna cosa. Feu.
No, que acabi de posar ja...
No m'ho feu, això.
Coses del directe.
Els blancs a la ràdio són fatals.
No, si no hi ha blanc, estem parlant de com fas una fotografia, coses del
directo, Fet. Vinga, va, doncs, Fina, com estàs, per cert?
Doncs molt bé.
Sí?
Molt bé.
Ah, molt bé. Mira,
ara ja hem fet 15 dies, ja tenia ganes de tornar i parlar d'un tema que ens interessa.
Ah, sí, quin? Aviam.
Els dejunis. Els dejunis.
I per què ens interessa?
Ens interessa a nosaltres parlar-lo perquè hi ha molta gent que ens ve demanant el dejuni intermitent que s'està posant de moda.
Ai, calla, que jo això no ho sabia.
No, o sigui, ho sabies.
De moda, vols dir, ara aquests mesos o ja fa anys?
No, anys no.
Mesos, eh?
Fa mesos o potser un any que ens ve gent demanant el dejuni intermitent. El que passa és que els dejunis són bons i ara estem en una època de l'any que abans de començar que vinguin totes les festes nadalenques amb excessos que ja sabem, i són molts dies.
Ho hem de dir sense embuts, excessos.
Llavors sí que és un moment important per fer una miqueta de neteja, sobretot de fetge, que vagi una miqueta, que ja es mereix unes vacances després de tot l'any d'anar-lo apretant i fent-lo treballar a tope. I la gent ens demana dejuni intermitent com un model de dieta. S'està establint com un model de dieta a seguir sempre i tots els dies i per llarga.
Entenc que això no és bo, És que encara no
des del nostre punt de vista, jo crec que un dejuni és molt bo que sigui puntual, però no és un model de dieta per mantenir-lo, com molta gent està fent d'això una dieta de llarg temps.
Una dieta no per aprimar-se, sinó per netejar el cor.
Sí, com una dieta per mantenir-se prim.
Ah, per mantenir-se...
Per estar més actiu, perquè llavors les digestions no són tan llargues...
Hi ha moltes hores de dejuni. De fet, aquest model de dejuni intermitent està pensat o s'està fent servir ja fa molt temps en malalts oncològics i terminals. Vull dir, gent que té energèticament està molt baix i tota aquesta energia que disposa és per resoldre una enfermedad greu o molt greu. Llavors, es fan menys digestions perquè una digestió, evidentment, és un gasto energètic. Llavors, es fan grans espais de dejuni per mantenir... Però després, el que sí que se'ls dona també està molt ben pensat. Cosa que tu deies, un dejuni intermitent et pot mantenir més energètic, però no sempre. Depèn de quan tu menges o fas la ingesta després del dejuni.
Energètic potser no seria la paraula, però més alerta...
Depèn dels nutrients. Si no et manquen nutrients o el tens ben pautat, sí.
Exacte.
Però resulta que està passant que la gent no s'està nutrint adequadament després d'un dejuni. Hi ha moltes mancances, és el que nosaltres estem veient. Es pot fer, però i és bo, i ara nosaltres estem aconsellant fent un bon dejuni, sobretot per tornar a que el nostre fetge pugui afrontar totes aquestes dates.
Clar, però que els hi doneu una pauta, clar, perquè fer-ho
sí,
així...
Clar, perquè jo, la gent també voltant que sé que fa de junis on,
ja,
on
ja
ha
sabia,
fet...
Ja sabia que algun conegut tindries.
I tant, jo d'aquestes però... coses sempre...
Jo n'he fet, també.
Ah, també
i parlant d'un concepte que es diu autofàgia, que ara ens explicaràs.
Hi ha dos tipus de dejuni que m'han explicat, que segurament són erronis tots dos. Un és no sopar. Directament. No, sí. I llavors anar directament del berenar, si és que has berenat, a l'esmorzar el dia següent.
Sí, a més un esmorzar molt tard.
I molt tard. I l'altra cosa és això, fer tard l'esmorzar i fer d'hora el sopar.
Bueno, sí, són 16 hores. És que tu, clar, tu t'imagines no menjar 16 hores i et mors, perquè el que t'agrada menjar...
Bueno, si dorms 12, potser... No sé,
fer d'hora el sopar és convenient, eh? El que passa que, clar, entre un sopar i un esmorzar tard, i aquí hi ha moltes hores...
Això que he explicat és el que sol fer la gent, aquestes dues variants, i no està bé, això.
Sí, està bé si és per un temps curt, perquè tenim un metabolisme que són les tiroides, que funcionen precisament de dia i de molt d'hora. Quan ja surt el sol, en un bioritme solar, ja es desperten, i aquí volen ja metabolitzar, quasi que és l'hora, al matí, de bon dematí, quan... el cos està biològicament disposat a aplanar la pila energètica, perquè us feu...
Aquí és on deu estar la cosa, perquè els que ho fem, ho hem fet, crec que si no menges, llavors el cos t'agafa, quan parles de greix, t'agafa el que té, saps? O sigui, com que necessita, t'agafa el que té.
L'autofàgia és això, és menjar-te el greix del teu cos, no?, quan falten...
Va per aquí. I,
això és una gent urbana o cert, això?
Clar, és que no ho sé. I també les cèl·lules es reprodueixen elles, o sigui, elles es curen elles soles. Bé, no es curen, però es netegen elles soles, amb l'autofàgia. Perquè no els estàs posant res en el teu cos. Tot això és el que jo he llegit.
Es pot menjar el greix, o inclús hi ha gent que inclús se'ls hi menja a nivell muscular, al teixit muscular, perquè ja s'arriba a un punt que ja ho estem veient, que això no... s'està abusant d'aquest tipus de dejuni, perquè s'adopta com a dieta.
Per tant, quan més o menys, ja sé que va en funció de cada persona, no? Però, és a dir, quins límits estaríem parlant de fer aquest dejuni? Quants dies o quantes vegades? O...
Pot estar bé, 15 dies, inclús 21 dies, sempre és un... I ara també per fer un dejuni normal, eh?
Sí.
Es pot fer perfectament, perquè... Per exemple, el fetge es neteja molt, inclús el paladar. Només que fem 5 o 7 dies de dejuni que ens hidratem millor, fem servir alguna plantes o herbetes netejadores de fetge, hepàtiques.
Quina seria?
Bueno, una podia ser el boldo, la carxofera, el dent de lleó, totes aquestes que són les més conegudes. Però sobretot hidratar-se millor, prendre aquestes infusionetes que netegen molt, retirar algunes cosetes com excés d'alcohol, en èpoques d'aquests dies, eh? Treure alcohol, treure begudes gasoses, que també pel fetge els sobrecarreguen molt, perquè és que porten sucres, porten sals, bueno, i el mateix gas. Aliments processats, o molt processats, que s'està abusant molt d'això, i fregits, sobretot pel fetge. Llavors, fer una neteja d'aquest tipus, al cap de 5 o 7 dies tu ja notes que inclús la llengua i els sabors de quan menges ja és diferent.
Neteja el cos, bon. Però és veritat que és molt perillós perquè es vicia molt la manera.
Sí.
Com, o sigui, si es fa massa temps i després no es menja, ho has dit, els nutrients necessaris.
Sí.
És una pregunta de P3,
sí.
Que un formatge és un processat?
Bueno, sí, és un processat, però és que, bueno, és la seva elaboració. El que passa que aquí hi ha un excés de sal. Depèn de quins formatges, aquí les gammes de sal seria el problema. No, jo parlo d'aliments...
Que estan envasats, no?
Envasats, menjar ja preparat, diguéssim.
Un quesito de bla de vaca que ríe? Seria molt més processant.
Bueno, exacte, això.
Sí, que un que han fet allà dalt a la muntanya.
Exacte. Sí, un bon formatge sempre
serà clar,
bon
que anem amb pressa, abusem de tots aquests plats preparats,
sí.
Cuinats, precuinats.
Sí. I us en recordeu abans el metge? Jo sí que me'n recordo que el primer que miraven quan estaves malalt és la llengua.
Sí, és veritat.
Sí, no?
Bueno, doncs,
aquell
la
pal
llengua...
de fusta fa un fàstic a mi.
I per què miraven
això? Doncs registra, la llengua registra molt si tens el fetge bé o malament o qualsevol enfermetat de sobrecàrrega hepàtica.
Ostres!
Sí.
Però això com se sap? És a dir,
bueno,
com...
perquè es taca la llengua. Llavors, quan tu fas de juny, per netejar fetge, que ara es podria fer perfectament, o l'aconsellem, doncs la llengua es neteja moltíssim.
És a dir,
i és convenient fer-ho periòdicament.
El que estàs dient és ara, abans, i fins abans de Nadal, i després, evidentment, no posar-te a la taula del dia de Nadal, perquè, clar, si has fet aquest dejuni, has descansat del fetge.
Sí, el que passa és que quan tu fas un dejuni, quan tu tornes a menjar coses, potser ja estàs en una altra manera, una miqueta ja més amb consciència de què vols menjar i també tries d'una altra manera quan ja has fet un dejuni per una miqueta sentir-te millor, més descarregat, més energètic. Això sí que descarregar fetge i ronyons sí que aporta, es nota, a nivell energètic, que un està més...
Mira, Carles i Carlos, quan jo el vaig fer, me'n recordo que menjava de 12 a 7 de la tarda, una cosa així, perquè es deixen 16 hores. Hi ha diferents...
Aquesta és la més heavy, pot ser de juny, de l'intermitent, vols dir, de 12, de 14 o de 16 hores.
Exacte, 12 hores, 14, 16 hores. Clar, jo el vaig fer de 16 hores.
Sí, només es menja en aquelles hores.
En aquella finestra d'hores. I a més és superpràctic, perquè tu arribes a casa i dius, ara, doncs jo faig les meves coses, te'n vas a dormir més d'hora, perquè dius, així no passo per la cuina. Però clar, quan te'n vas a... Però és el que diu, la fina no s'ha d'abusar...
Però fas igualment tots els àpats, però dins d'aquelles hores.
Bueno, no.
5 àpats no fas, que són els que aconsellem, no entren. Però un dejuni de 12 hores, si posem que són, a més, hores nocturnes, tampoc no estaria malament, perquè llavors és com un bon hàbit sopar més d'hora. El que passa és que quan tu has d'esmorzar, així que et lleves, el cos necessita que tu facis...
És a dir, dius, Laura, no et saltis l'esmorzar, això m'estàs dient.
Això, exactament. I llavors, potser sí que ja surten, aquestes 12 hores. El que passa és que ara sí que nosaltres sopem d'hora, ens anem a dormir, la gent també matina, també ja esmorza, i aquí no hi ha 12 hores.
Home, si sopo a les 8 i em llevo a les 8, ja és això, no?
Sí.
Són 12 hores.
Però a les 8, no a dos a quarts ja, perquè sí.
Però no sí. És una hora... ara a l'hivern potser la gent sopa a les 8, però normalment som de sopar tard.
Llavors, clar, les digestions no...
Sí, llavors, mirant-ho d'aquesta manera, aquests 12 hores, sí que ja no serien dejuni. Jo crec que és...
Un hàbit.
Un hàbit bo de sopar dureta, i per així que un es lleva, doncs... el seu metabolisme, donar-li doncs una miqueta de benzina perquè comenci, si tu li demanes energia, també li has de reposar.
Sí. Oh.
No, estic pensant com quadrar això amb el teu dia a dia, perquè clar, jo sopar d'hora, sí, clar, a quina hora arribes a casa, què has de fer encara cosa, vull dir, això...
Però tens gana quan arribes, o sigui, bueno...
És que jo considero, justament que se'ns acaba el temps, sí. Però per mi el sopar és un element de disfrutar, sí. És el moment de dir, bueno, ja, ara ja no tinc res més a fer, potser, llavors em puc posar a la cuina, puc fer tal, llavors ho allargues, i potser és més copiós del que hauria de ser, perquè justament és el moment aquest de pausa, d'estar a casa relaxat, i una manera de celebrar-ho és menjar.
Més menjar, sí.
I jo, en el meu cas...
Però a l'hora de menjar també, si és aquestes hores, també s'ha de poder triar una miqueta bé, perquè fregits, excés de farines, sí. I això també te'n vas a dormir i el descans no és igual,
No,
no és un descans reparador.
Estàvem parlant de l'intermitent, del dejuni intermitent de 12 hores, que la gent que ho pugui fer es pot fer pràctic bé, no és cap... Fer 16 hores ja és una barbaritat. Però en el teu cas, tu pots sopar a l'hora...
Ara no ho estic fent, sí. Quan venim de Barcelona a Castellà, el meu cos ja necessita menjar. O és que ho notes. Abans, si treballaves de casa, sí, però ara no.
Portes un dia tan d'anar a un lloc
frenètic.
A l'altre... Frenètic, que no, ni tan sols has dinat quan havies de dinar, has dinat poc, no has pogut berenar, no has fet l'esmorzar quan toca. Llavors el sopar és l'únic moment de dir, bueno, m'entaulo.
No, cadascú ha d'adaptar els seus àpats al seu ritme de vida. L'important és decidir què es menja si són les 8 o què es menja si són les 10. També això també marca molt una digestió o la qualitat del son que tu puguis tenir aquell dia.
N'hem de parlar un dia, això del son, la qualitat del son, que també. Dius tu, i sí, perquè sí, jo, també, això sí, jo ho veig molt clar. Ho veig molt clar. Doncs, Fina, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu. Vinga, bé, a vosaltres us diem adéu. Serà... Demà és dijous.
Dijous número 2 de desembre.
Avui era dimecres de xurro. Dia 1 de xurro, dimecres de xurro.
Ens n'hem d'anar, que ve la Cristina a fer l'informatiu.
Molt bé, apa, fins demà, doncs, una abraçada. Adéu.